Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. El Tribunal Constitucional ha tombat per unanimitat l'apartat de la Llei Orgànica de Règim Electoral General que permet que els partits polítics recullin dades personals relatives a les opinions polítiques dels ciutadans. En el ple d'avui, el Constitucional ha estimat concretament un recurs presentat pel Defensor del Poble i ha declarat contrari a la Carta Magna aquesta part de la norma. D'aquesta manera, la sentència impedeix recopilar dades ideològiques dels ciutadans per enviar-los propaganda personalitzada. Sessió avui, d'altra banda, el judici del procés al Tribunal Suprem. Els primers quatre pèrits que han comparegut davant de la sala han rebatut els principals arguments de les defenses per eludir les condemnes per malversació de cabals públics. Són tres tècniques d'Hisenda i una altra de la Intervenció General de l'Estat, proposades per la Fiscalia i l'última per l'Advocacia de l'Estat. Des de l'acusació, la clau de la declaració ha estat l'afirmació que el fet que un servei s'hagi pagat o no és irrellevant des del punt de vista de la possible malversació. I recordem també que la Junta Electoral Central ha rebutjat per segona vegada una entrevista de Catalunya Ràdio a Oriol Junqueras, que estava programada per aquest divendres amb el cap de llista d'Esquerra a les europees. De fet, la Junta denega la possibilitat que el líder participi en els actes i contactes informatius que havia sol·licitat des d'ara i fins al final de la campanya. En canvi, la Junta autoritza el candidat de Junts per Catalunya a Barcelona, Quim Forn, a intervenir en el míting final, compartint la mitja hora que tenia assignada amb Jordi Turull. Hi ha mort avui als 82 anys Eduard Ponset, divulgador científic, exconseller de la Generalitat, exministre i exdiputat del Parlament Europeu. Havia nascut l'any 1936 i havia treballat al setmanari britànic The Economist i al Fons Monetari Internacional, entre altres llocs, també en mitjans de comunicació com Televisió Espanyola o TV3, entre d'altres. I destaquem que demà, a partir de les 6 de la tarda, es fa el seminari de Vic, una jornada sobre els drets humans organitzada per l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic, que commemora el seu 20è aniversari. Intervindran diversos experts en unes sessions que inaugurarà el bisbe de Vic, Romà Casanova. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa L'Hora del Pati.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquest diumenge les eleccions canvien el mapa radiofònic de Ràdio Estel. Pren nota. A les 8 del vespre, especial informatiu amb les primeres dades i impressions dels resultats. A continuació, la cantata a 8:45 del vespre. A les 9, programa especial Eleccions Municipals, Autonòmiques i Europees. Coneix en directe els resultats de l'escrutini i les opinions dels experts convidats. I finalment, a la mitjanit, l'espai Església d'Urgell. Aquest diumenge, l'actualitat serà a Ràdio Estel. Connecta-t'hi.
Ràdio Estel.
En el món de l'educació hi ha un aspecte que sol passar desapercebut i és probablement el més important. Només s'aprèn en el marc d'una relació amorosa, afectiva. A la vida només s'aprèn el que ja s'estima. No hi ha una relació educativa si no és dins d'una relació amorosa. És una llei de la dinàmica del coneixement, perquè com sorgeix en un noi la passió per les mates, la geografia o la robòtica? I per què els nois avui no aprenen res? Perquè no hi ha una cola, un pegament que faci que les coses que els diem se'ls hi quedin enganxades. O millor dit, sí que n'hi ha una. L'interès pel sentit de tot. Perquè abans de demanar ajuda per esdevenir enginyer o mecànic, el noi que et mira, ho admeti o no ho admeti, tant se val perquè és així, et pregunta, per què ets així? Fes-me entendre per què val la pena esforçar-se, estudiar, fer els deures. Ha d'haver una raó que ho uneixi tot. L'entusiasme per aquesta raó que proposa un adult és el que permet que se'ns quedin les coses, que aprenguin. Pensem precisament en la paraula aprendre, aprenentatge. Vol dir adherir-se, aferrar-se, que se t'enganxin les coses. Sense aquesta cola no els queda res. Sense un adult que, a través del que ensenya, et mostra les raons de la seva esperança, les raons del seu entusiasme, les raons de la seva pròpia felicitat, els nois no tindran raó suficient per estudiar a l'escola i aprendre. El que et diu una altra persona ho aprens en proporció a la relació que vius amb ella. Com més relació hi hagi, tant més se't queden les coses. En la relació educativa, aquesta cola és la intensitat del desig de bé que percebo en l'altre per mi. Fins i tot quan un noi sembla tenir una dificultat especial amb una assignatura i no l'aprèn, encara fent molts esforços, en el marc d'una relació afectiva significativa, aprèn molt i veloçment. Quants casos, per exemple, no hem trobat d'alumnes incapaços de recordar res de la classe d'història, però que en canvi se saben tots els títols del Barça des de la seva fundació? Això demostra que poden aprendre història, fins i tot memoritzar dades. La diferència rau, doncs, en l'interès. I aquest interès els ha nascut en una relació. El seu pare, el seu avi, els seus amics. El problema és que la pedagogia moderna, la idea moderna de l'ensenyament, tendeix a excloure precisament aquest factor, la relació, que no obstant això és el més decisiu a l'hora de poder educar.
A Ràdio Estel, l'Hora del Pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
De vegades les paraules pateixen desplaçaments semàntics que despisten quan no enganyen directament. El verb criticar deriva, molt mediatitzat pel grec, molt mediatitzat pel llatí, volia dir, del grec crinein, que no vol dir anar en contra o deixar de volta i mitja, que diríem en català, sinó més aviat al contrari, separar, distingir, jutjar, interpretar i, sobretot, preferir. És a dir, acabar preferint després de discernir el que hi ha. Moltes vegades, quan parlem d'esperit crític, estem amagant més un per aquí no passo que un hi he pensat i he vist el que hi havia. En aquest sentit, educar la crítica no és educar opositors, sinó jutges. I seguint en la metàfora judicial, no educar en l'obtenció de sentències, sinó en l'habilitat de fer bones instruccions als casos. Un bon mestre, aleshores, no és aquell que subministra bones idees, les seves millors idees, als seus alumnes, sinó que els ensenya un mètode que els serveixi per jutjar si aquestes idees són bones. Si ho aprenen, jutjaran les nostres i totes les altres.
L'hora del pati.
Bona nit, un dimecres més, en Raül Adames i en Jordi Cabanes a l'hora del pati. Avui ens acompanya en Jordi Nomen. Jordi Nomen és professor de Filosofia i Ciències Socials i compatibilitza la docència a l'Escola Sadaco i a la Universitat Autònoma amb l'escriptura. És conegut pel seu llibre El niño filósofo i ha publicat recentment El niño filósofo y el arte. Bona nit, Jordi.
Bona nit, Jordi. Què tal?
Molt bé. De fet, l'entradeta l'hem pensat amb tu, diguéssim. Tu, en algunes ressenyes que hem vist del llibre, parles molt de l'educació en l'esperit crític, diguéssim, la voluntat de crítica. No? De fet, fins i tot, hi ha com tres dimensions, no? La crítica, la creativitat, i una tercera, que m'agradaria que ens expliquessis també, perquè és el llibre que ve, diguem-ne, no?
Sí, el que sembla que... Bé, mira, tot això ve dels grecs, de fet, no? Els grecs deien que aprendre a pensar bé significa apropar els nens a la veritat, a la bellesa i a la bondat. I, per tant, si continuem amb aquests valors, resulta que, clar, si ens volem aproximar a la veritat, ens fa falta el pensament crític, si ens volem aproximar a la bellesa, ens fa falta el pensament creatiu, i si ens volem aproximar a la bondat, ens fa falta el pensament curós. Aquesta trilogia va ser, d'alguna manera, refrendada o proposada per el senyor Matthew Lipman, que va ser un filòsof nord-americà dels anys finals dels 60, que va fer tot un currículum escolar anomenat Filosofia per nens, precisament perquè els nens apreguessin a pensar bé, a pensar per ells mateixos de forma crítica, creativa i curosa.
Aquest aprendre a pensar, de fet, és el que tot professor mínimament assenyat té com un eslògan, no? Com a lema. Ara, després, a l'hora de la veritat, les coses són més difícils, diguéssim, no? Perquè, a més, per exemple, i a part de les dificultats d'altre ordre sociològic, emocional, etc. En el mateix desenvolupament intel·lectual dels nens, no es pot pensar igual amb 2 anys que amb 12. No es pot pensar igual o raonar igual amb 9 que amb 16. Com afrontem aquesta progressivitat?
Val, d'entrada, el que cal és el que dic en el primer llibre, no? En el Nen filòsof, el que cal és potenciar, d'alguna manera, la curiositat i l'admiració. Aquestes són 2 qualitats que l'ésser humà porta de sèrie, per dir alguna cosa, i és molt important potenciar això. És evident que les preguntes que es farà un infant en 3 anys no seran les que es fa al 16. Lògicament, hi ha una progressió de pensament, i, en fi, Piaget ho explica clarament, no? Però, en qualsevol cas, sí que és cert que es fan preguntes i que s'admiren. I el bon mestre, tu deies abans, per mi passa, entre altres coses, per recollir aquesta admiració i aquesta pregunta, no? I saber-li... I saber demanar-li el per què d'aquesta pregunta i d'aquesta admiració. Que no es quedi simplement en el fet d'admirar-se i preguntar-se, sinó anar més enllà, quines són les raons. I aleshores podem començar a analitzar el pes d'aquestes raons, no? És evident que un nen petit et pot dir on es fa la llet, doncs a la nevera. Mal, perquè no ha conegut altra cosa que això, que la llet es fa a la nevera. Aleshores, el que cal és, bé, anem a investigar-ho junts, no? I de vegades hem de renunciar una mica a aquest paternalisme ranci de... Pobret, la llet es fa a la nevera, doncs... Clar, no en sap més. No, ens ho hem de prendre seriosament. Es fa a la nevera, molt bé, anem a veure-ho. D'acord?
No, nosaltres partim de la convicció de que educar és introduir en la realitat i clar, aquesta introducció en la realitat s'ha de fer de la mà, diguéssim, no? No és allò de... Un professor no és aquell que diu vayan a conquistar esa colina, sinó síganme, no?
Sí, sí.
Més aviat seria així.
Clar, d'alguna manera jo crec que el professor ha de ser un molt bon exemple de pensador. Crític, creatiu i curós. És a dir, perquè d'entrada, com tu deies, el que encomanem són les passions, com deies a l'entrada, no? El professor ha d'estimar-se els seus alumnes, però ha de ser molt exigent amb ells, perquè l'exigència, d'alguna manera, és la que marca que no ens conformem amb qualsevol cosa. I jo crec, i això és fonamental, ho has dit tu, m'ha agradat molt en l'entrada, un professor ha d'estimar la vida. La vida. Els seus alumnes, la seva disciplina, allò que està ensenyant, i també la vida. Perquè això és el que volem transmetre als infants, no? En el fons, que trobin un sentit a tot plegat.
Això en la memòria sentimental de cadascú, segur que hi ha algun professor que, no, que dius, a mi no m'agraden les mates fins que vaig tenir aquell profe, o a mi em va fer estimar la història tal o tal. I si mires el factor comú de tots aquests profes bons, de vegades és que t'exigeixen molt. Jo recordo que a mi era una mica dropo al col·le i m'apretaven molt, diguéssim, i ho recordo amb carinyo.
També al col·le.
També al col·le, sí. Però... el factor comú de tots és que sentien passió. Sí, a mi el que em va fer suportables les mates, cadascú té el que té, era un professor que sentia passió per les mates, no? Això, diguéssim, és fonamental, és imprescindible.
Mira, jo vaig aprendre molt amb una conversa que vaig tenir al CCCB amb de George Didier Huberman, que si no el coneixeu us el recomano, és un autor francès, filòsof, historiador de l'art, un home, bueno, un savi d'aquests universals, que sap de tot, i en un moment determinat jo li vaig fer una pregunta que lliga molt amb el que tu deies, que és, bueno, com hem de pensar amb el cap o amb el cor, allò, simplificant, no? I ell em va dir, amb les dues coses, perquè el cor ens apropa a viure, el cap ens permet prendre distància per jutjar la vida. Si prescindim d'una de les dues coses, no anem bé. Perquè si només ens quedem amb el cor, aleshores, home, serem tot impuls i tot emoció i això no permet ser raonable. Si només actuem amb la raó, bé, doncs aleshores no hi ha passió, no?
Estic pensant que, en certa manera, els sentiments, el cor, és un amplificador del que t'importa i, per tant, un instrument de la raó, en certa manera, també, no?
Clar. De fet, el que hem de considerar, sempre ens han dit, és que l'emoció no té res a veure amb el pensament. Jo discrepo d'això. Vale, l'emoció té molt a veure amb el pensament, perquè l'emoció, evidentment, arriba primer, però després hi ha judici. O sigui, d'entrada, després jutges. O sigui, primer arriba aquella intuïció que no és ben bé racional, però després hi ha el judici, per tant...
I això em recorda que a les classes de filosofia, diguem-ne, sempre es comencen... Anava a dir, comenceu, però no ho sé, perquè no sé com ho fas tu, no? Però el primer capítol era allò, el pas del mitos al logos, no? I amb un to una mica així com menyspreant el mitos, i això he pensat. No, el mitos... té una funció similar al que descrivies de les emocions, no? És el que t'obre la pregunta. I sense aquesta pregunta, el logos no té feina, per dir-ho així. I aleshores, aquest equilibri entre els dos aspectes.
Estaria... Jo ho col·locaria en el mateix nivell que les utopies no serveixen per res, perquè no són reals. Bueno, les utopies serveixen per caminar, encara que estiguin en un horitzó que es va allunyant i que sabem que no hi arribarem, però que hi hem de tenir un horitzó. Per tant, les utopies són importants.
Potser la clau de l'utopia és saber que no hi arribarem. Perquè,
efectivament. Si no, la clau que et permet valorar el camí, no el destí. I aleshores això és molt important, perquè ens estem en una societat en què el que es valora és arribar a la fita, no? I on queda el camí, no? Veus aquests japonesos, amb tot el carinyo del món, que van seguint el seu viatge a través de la càmera de vídeo, no? Però, escolta, mira la realitat. Ja faràs la foto després, però primer mira la realitat.
Ja no només japonesos, alumnes nostres.
Els alumnes també ho fan, viuen a través del mòbil, clar. Aleshores dius, el tanto, perquè això és molt perillós.
A vegades et dóna ganes de dir, està passant, està passant,
ara, espera't. Sí, sí. Nosaltres a l'escola fèiem... Bueno, ara fa temps que jo no puc anar-hi, però fèiem viatges amb els de segon de batxillerat, diguéssim, ambientats en l'assignatura d'Història de l'Art, no? I un dels estel·lars és a Roma, i a mi m'agradava molt portar-los a veure el Colosseu, diguéssim, per als carrerons laterals, de manera que hi ha un moment que gires i te'l trobes.
El
no?
trobes.
I llavors, jo buscant també l'efecte teatral, que és un impulsor de la passió. No? I un dels anys recordo que arribem i entren tots els nanos amb el mòbil posat. I ja va dir, joder, estem davant del Colosseu, esteu cometent un error colossal, diguéssim. Exacte. El mòbil i mira tal, diguéssim.
Amb tot aquest projecte, quan... i tot això que estàs explicant, jo veig un gran repte, que és... No em preocupa que els alumnes tinguin curiositat i admiració. Em preocupa que els professors, que ja estan formats en una visió de l'humanisme i de les humanitats a l'escola, diguem-ne, molt poc, que ja estava de davallada, ja tenim professors formats en aquesta escola. Com formem els professors perquè puguin dur a terme tot aquest projecte tan maco que estàs explicant?
Doncs mira, d'entrada jo crec que el professorat el primer que ha de fer és desaprendre. Val? Desaprendre una sèrie de qüestions que hem donat per bones durant molt de temps i que acaben comportant que no sigui possible fomentar l'autonomia de l'alumnat. Poso algun exemple perquè ens serveixin a tots de fita, no? La primera cosa, la centralitat a l'aula. Estem acostumats a que és diàleg professor-alumne, alumne-professor, 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 i si féssim una estrella de relacions entre professors i alumne, el professor sempre hi és present. És clar, la filosofia que nosaltres defensem des del projecte de filosofia per nens és una filosofia en què el professor desapareix de la centralitat. Això no vol dir que no hi sigui, però que el professor, nosaltres ho diem com a criteri, quan tu aconsegueixes que s'interpel·lin els alumnes entre si i que el que es produeix és un diàleg entre ells, és quan has assolit l'èxit en aquest projecte. I això és francament difícil. Allò que fan al pati, habitualment, allò que fan a la sortida de l'escola, habitualment, potser parlant de temes que podríem dir si són molt interessants o no, és el que es tractaria de fer a l'aula parlant del sentit de la vida, la bellesa, la bondat, totes les preguntes que ells es fan. Primera cosa. Segona, hem de deixar-los parlar del que els interessa. Clar, si jo entro a l'aula i dic, bé, avui parlarem de, jo què sé, Heràclit. Primera, que no saben qui és Heràclit. Però, esclar, és que no els interessa gens, i ho hem dit abans. L'interès, l'admiració, la curiositat, és el cavall sobre el que cavalca l'aprenentatge. Per tant, els hem de deixar parlar d'allò que els interessa. I, per tant, hem de copsar allò que els interessa. Tercer lloc, nosaltres creiem que el professor ha de ser un filòsof socràtic. I això és extraordinàriament difícil perquè no hi ha cap facultat avui en dia d'ensenyament que ajudi a fer bones preguntes al professorat. I què és una bona pregunta? Doncs la que dispara l'admiració i la curiositat, no la que dona la solució. En el moment que dones la solució s'acaba la curiositat, ja està de tibaneït. En el moment en què planteges, doncs, preguntes que disparen aquesta curiositat, que amplien el tema, que el fan més complex, els nanos hi entren de cap.
Què passa que... Bueno, m'ha sortit en forma adversativa i no volia ser adversativa, sinó al revés, al contrari. Però les preguntes del professor socràtic parteixen d'una reflexió, diguéssim. No són preguntes innocents.
No, clar.
No sorgeixen de la curiositat, sinó de l'estudiositat.
Exacte. I de la problematització d'allò, no? Jo m'ho he trobat en moltes classes amb nens petits, ben petits, Està bé mentir? Clar, ells et diuen, home, no, a casa ens han ensenyat, mentir no està bé, no... D'acord, si persegueixen injustament el teu millor amic, està bé mentir el que el persegueix?
Ràdio Estel.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Aquest diumenge les eleccions canvien el mapa radiofònic de Ràdio Estel. Pren nota. A les 8 del vespre, especial informatiu amb les primeres dades i impressions dels resultats. A continuació, la cantata a 8:45 del vespre. A les 9, programa especial Eleccions Municipals, Autonòmiques i Europees. Coneix en directe els resultats de l'escrutini i les opinions dels experts convidats. I finalment, a la mitjanit, l'espai Església d'Urgell. Aquest diumenge, l'actualitat serà a Ràdio Estel. Connecta-t'hi.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati, efectivament, amb el Jordi Nomen, l'autor de Niño Filósofo, i, diguéssim, bueno, això està bé, però sobretot professor des de fa 30 anys, que m'he quedat amb la dada, diguéssim, que això ens interessa molt. Jo volia començar amb una mica de polèmica, perquè quan abans has dit... la part polèmica no és si és dolent mentir per protegir un amic defensat injustament, que això, diguem-ne, ja ho veig més o menys clar, sinó... el que deies d'anar a buscar els alumnes en el seu interès, no? Que és veritat, estic totalment d'acord, però jo ho trobo com una arma de doble tall, perquè la feina del professor actual no és només anar a buscar l'interès del nano o l'interès del Ministeri d'Educació, diguéssim, és anar a buscar l'interès que té el nano, que ell no sap que té encara, diguéssim, perquè si el que fas és anar a buscar el seu món, corres el risc de quedar-te atrapat al seu món, no? Per exemple, hi ha una innovació pedagògica que em posa especialment dels nens, bastantes em posa, però aquesta especialment, que és la gamificació, eh? Anem a jugar. Mira, amb les coses del saber no es juga, diguéssim, no? I quan deies el professor, l'exemple que se m'acudia, no? Parlaves del professor socràtic, i deies, no podem entrar parlant d'Heràclit, estic totalment d'acord. Però sí que pots plantejar-li al teu alumne, mira, escolta, tinc un dubte, veu què us sembla? En un riu és sempre igual o mai és igual? No? Et pots banyar dos cops al mateix riu? Clar, a partir d'aquí la cosa pot sorgir.
Sí, sí, clar, evidentment. El professor socràtic és aquell que sap plantejar les bones preguntes. Aleshores, seguint una mica l'exemple que tu deies, es pot entrar a la classe plantejant si ens podem banyar en el riu dues vegades o fins i tot podem concretar encara més. La vida és una repetició, és una línia contínua. I una cosa molt important que els cal molt als nanos d'avui en dia, és una línia sempre cap amunt o falti baixos? Perquè, és clar, amb aquesta protecció que jo, i em permetràs que ho digui, malsana de l'adult, de pensar que no hi ha cap adversitat en el món, estem fent criatures que no sabran sobreposar-se al fracàs i que no sabran sobreposar-se a una situació d'adversitat que tots tenim una quota, no? I jo crec que mal favor els fem quan els diem sempre tot anirà cap amunt. Sí, sí. Heràclit pot ser un exemple d'això. No, 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 a vegades el riu va cap avall. De fet...
Sí, sí, tenim la convicció de que la sobreproducció és un tipus de maltracte, tal qual.
Estic completament d'acord, perquè com podem fomentar l'autonomia si no els deixem equivocar-se?
O sigui, hi ha una pregunta que segur que ha de sortir en algun moment, socràtica, que és el fracàs és bo o és dolent?
Efectivament, hi ha una cosa que jo utilitzo bastant, perquè és... a mi em va impactar quan la vaig conèixer, que és l'ideograma xinès de la crisi. És molt curiós aquest ideograma perquè té dues parts. Clar, jo, quan vaig veure l'ideograma, vaig dir, això què és? Perquè no sé què és. Però quan vaig llegir, m'explicaven això. No, no, la crisi en xinès s'escriu amb dos ideogrames. El primer vol dir perill, el segon vol dir oportunitat. I per mi això és altament significatiu. Crec que tenen molta raó els xinesos al caracteritzar la crisi com a perill i com a oportunitat. Moltes vegades els adults veiem la crisi d'un nano com el perill, aquí hi ha perill, però no veiem l'oportunitat, no? I aleshores preguntem-nos, fem un exercici d'introspecció, com hem crescut nosaltres?
Però hi ha un altre pas que... Perquè ara està de moda, eh? A les escoles de negoci tothom ha de dir que ha fracassat en algun moment. Sempre diuen he fracassat en el passat,
sí, sí.
Mai al present. I hi ha una segona característica, sempre és culpa d'un agent extern. Mai et diuen, me'n vaig equivocar, pròpiament. Perquè també hem d'ensenyar, fer una pregunta, què passa quan t'equivoques?
Efectivament, en el diàleg socràtic jo ho utilitzo moltíssim i ara passo potser a les classes de socials, eh? Ara socials en lloc de filosofia, perquè també faig classes de socials. Jo els faig fer hipòtesis històriques. Per què creieu que la Segona República, el senyor Azaña, va actuar d'aquesta manera? I el que és molt bo és la resposta dels nanos i portem amb aquests nens treballant d'aquesta manera 8 mesos. Saps el primer que diuen encara? El primer que diuen encara és: ostres, potser m'equivoqui. Però jo crec, i jo els dic, vols deixar de dir, sisplau, potser m'equivoqui? I no ho aconsegueixo. I portem 8 mesos treballant d'aquesta manera. Per què? Perquè està molt arrelat de, potser m'equivoqui. Si t'equivoques és fantàstic, perquè descartem una hipòtesi i això ens permet fer-ne més. Però això costa molt perquè els hem fet saber al llarg de la seva educació que l'errada...
Deixa'm seguir fer polèmica. Potser a vegades això és el perill de fer-li el centre als alumnes de l'aprenentatge. Que això malentès fa alumnes una mica egocèntrics. I això tenim un parell aquí.
Clar, per això necessitem el pensament curós. És a dir, necessitem que l'altre entri en el pensament que fem i que una pregunta d'aquesta socràtica sempre sigui: i això com repercuteix als altres? No només en tu mateix, no? Jo crec que hem de treballar els dilemes morals de l'aula, que apareixen contínuament en l'aula amb els nens, perquè se n'adonin que la vida està plena de l'altre, també, no? I que l'altre té peces que nosaltres necessitem i no tenim. I si no ens la porta l'altre, i viceversa, no? Jo tinc peces que l'altre necessita i li he de portar, no?
I això té sentit, no només en un sentit moral o ètic, diguéssim, que això per la cultura cristiana és obvi, sinó també per una dimensió intel·lectual. Perquè no hi ha pitjor enemic que la intel·ligència que l'ego. Ni més ni menys.
Està clar. És a dir, aprenem perquè sumem. Aprenem, no? A mi m'agrada molt aquella frase, que ara no recordo qui és l'autor, però jo he aprendido mucho porque me he aupado a hombros de gigantes. ¿Quiénes son estos gigantes? Doncs tota la gent que he llegit, tota la gent que m'ha proporcionat idees, tota la gent que m'ha, doncs... El pensament creatiu no funciona en el buit. Funciona en el moment en què tu tens una sèrie de referents i aleshores generes, però els referents hi han de ser, si no...
Jo recordo ara no recordo en quina assignatura, però recordo... Em sembla que devia ser la filosofia de primer de BUP, no, de tercer de BUP, que ja fa molts anys.
Vas anar a classe alguna vegada?
Sí, vaig anar. Sí, a BUP encara anava a classe. I que parlaven dels mecanismes de la creativitat, no? I deien... I a mi em va il·luminar molt, allò. Deia, però sempre crees des d'una altra cosa. És a dir, això és projecció, canvi. O sigui, al final, sempre és la creativitat és un canvi, un passet, des d'una experiència prèvia, des d'un fenomen previ. I això ajuda a situar de nou el creador en l'àmbit de la humilitat, diguéssim, perquè el gran enemic està allà en això, diguéssim. No?
Clar, i de vegades el creador crea el que no esperava crear. Que aquesta és una de les característiques que té la creativitat, no? Tu vas buscant no sé quina cosa i acaba apareixent una altra. Sí. Amb la qual cosa dius, fantàstic, no? Quants, podríem repassar quants i quants invents i quantes creacions s'han produït d'aquesta manera, no? Per tant, has tocat un punt que jo crec que és fonamental, que és la humilitat del pensador, no? O sigui, un bon pensador no és el que ho sap tot, és que aquest és... ja ho va dir Sòcrates, no? Ja que parlem de Sòcrates, aquest és el que no aprèn mai, clar, si ho sé tot, que és el que he d'aprendre ja, si ja ho sé tot, no? La humilitat és absolutament fonamental en l'aprenentatge. Hem de ser humils, hem de saber que no ho sabem tot, i hem de col·laborar amb els altres, hem de cooperar amb els altres, i això és fonamental. Jo m'atreviria a dir que fins i tot és fonamental en una societat democràtica, perquè no sabem de tot. Per molt que estigui a l'abast moltíssima informació, no sabem de tot. I, per tant, necessitem que els experts ens expliquin. I el que es troba a faltar, almenys jo, i és la meva opinió personal, a la política actual, és que hi ha temes extraordinàriament complexos que, si no ens els explica un expert, o diversos, millor dit, amb diversos punts de vista, encara seria millor, no som capaços de formar criteri per entendre això, no? I això no passa. No?
Potser hi ha un problema previ en això que dius, que és que no estem disposats a escoltar algú que no digui el que nosaltres pensem.
Bueno, el famós algoritme de Facebook i de no sé què, que et fa veure només allò que has posat un like. Clar, això va absolutament en contra del pensament crític.
Sí, jo només trobo youtubers que m'agraden.
Sí, sí. Clar, és curiós, no? Llavors, clar, això és absolutament negatiu, perquè és que justament el que toca és contrastar. I el que toca és dir, escolti'm, vostè no pensa com jo, parlem-ne. Per què no pensa com jo? Quines són les seves raons? És fantàstic, així aprendré. Aprendré a contrarrestar-les o potser, una altra cosa que no està de moda, canviar d'opinió. Val? Canviar d'opinió és una cosa que fem molt sovint a les classes de filosofia. I els nanos ho agraeixen moltíssim, perquè veuen aquell company que ha fet aquella aportació i diu, no se m'hauria acudit mai això que acabes de dir. És més, m'ha fet canviar el punt de vista, la visió que jo tenia sobre això, no? I, és clar, això no està de moda, tampoc, canviar d'opinió. Mare meva, si canvies d'opinió, has fracassat directament.
D'alguna manera, tu al començament de l'entrevista parlaves de tres passos, creatiu, crític, creatiu i, i la bondat, no? El cuidadós, que m'ha agradat molt. I el fet d'escoltar l'altre, ja fem aquest tercer pas, que és la bondat, entendre que l'altre és un bé per mi, per què és, només perquè és una persona, i és una persona a descobrir, i està bé, i escoltar-se-la. És aquest tercer pas, no?, aquesta dinàmica d'aula.
Efectivament. Clar, nosaltres treballem molt les normes a l'aula. Les treballem amb ells. La normativa del diàleg, per exemple. I són molt sensats, de veritat, els nanos. No hi ha cap nano que et digui, mira, quan un altre parla, jo em posaré a parlar, perquè això trobo que està molt bé. Ells de seguida diuen, no, 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 aviam, si
vas a parlar... Això només ho fan els presentadors.
Exacte, exacte. Això només passa a la ràdio. Però és això, no? Si jo estic parlant, he d'escoltar l'altre. A mi m'agrada molt dir-los una cosa que a mi mateix em va impactar molt. No, tenim dues orelles i una boca. O sigui que hem d'escoltar més que no pas parlar. I amb dues orelles. I parlar amb prudència. Llavors, els nanos fan això. Creen unes normes que, d'alguna manera, serveixen pel diàleg. I, a més, ens proposem, en el projecte de Filosofia per Nens, que aquestes normes siguin per consens. La qual cosa és difícil. Perquè, clar, això vol dir que tenim 25 nens a la classe, per exemple, i hem de consensuar les normes. Llavors, sempre hi ha algú que discrepa. Però és, si tu tens aquest pensament curós, com a profe, és fàcil fer-li aquesta intervenció. D'acord. No estàs d'acord amb aquesta norma. D'acord. Reformula-la de manera que estiguis d'acord. I això és un moment màgic. Perquè aquell nano veu aquell moment com... Oh, puc aportar el meu dissens, puc millorar la norma... I ells mateixos es fan un silenci. I això és experiència de molts anys, no? Quan arribem, tothom està d'acord amb aquesta norma? De sobte es comencen a mirar volent dir, és possible que estiguem tots d'acord amb aquesta norma? Sí, estem tots d'acord. És un moment màgic. Ara, clar, mirem al nostre voltant quants consensos se'ns demanen, no?
M'agrada que faci servir l'adjectiu de màgic, perquè nosaltres sempre hem pensat que el professor, en el fons, és una mena de prestidigitador. És a dir, la clau de la màgia, que sempre es diu és l'engany de l'espectador, no, és forçar la decisió, no? Que l'espectador li sembli que escull, però el portes cap a on tu vols. Això et dona un poder enorme i, per tant, una responsabilitat enorme, perquè si no el portes al bé i a la veritat, ets un traïdor.
Clar, precisament per això dèiem que jo crec que l'obligació fonamental del mestre és estimar. Estimar els seus alumnes, estimar la seva disciplina, estimar la vida. Jo crec que aquesta és l'obligació fonamental, perquè aquesta és la que, fins i tot amb l'error, i això també hem de reconèixer els professors, de vegades ens equivoquem. I és molt bo reconèixer els errors amb els alumnes. Mira, t'he de demanar disculpes pel motiu que sigui. Quan a un nano li demanes disculpes de tu a tu, mirant-lo als ulls i dient... Potser sí que això no ho he fet bé, no en sabia més. La veritat és que m'ha ajudat a aprendre aquest... Però certament et puc haver ferit i, per tant, em sap greu. Aquell nano acaba de rebre una lliçó absoluta i esplèndida de què significa ser persona. No?
I la meva experiència és que s'estableix un vincle molt més proper que abans.
Efectivament, el vincle reforça, no? Uh-huh. Aquest vincle reforça perquè no es fonamenta en una situació de poder en la que jo puc manar i castigar o premiar, sinó que li estic reconeguent explícitament que en un determinat terreny són persones els dos.
Perquè es construeix una sincera autoritat.
Clar, és l'autoritas aquella que deien els romans en lloc del poder, no? És la diferència. L'autoritat te l'otorguen i el poder te'l prens. I llavors, clar, que quan els nanos et donen l'autoritat, aleshores ja està, ja tens la feina feta. I això no vol dir que no t'equivoquis.
Ràdio Estel.
Llevar-se d'hora i estrenar l'actualitat, la informació i el dia. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a primera hora, el programa de Ràdio Estel, on t'expliquem tot el que ha passat i passa durant la jornada. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a primera hora, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
A l'hora del pati de nou, amb el Jordi Nomen, l'autor de El Niño Filósofo, i ara voldríem dedicar aquest últim espai a parlar del Niño Filósofo en concret, diguéssim, no? O sigui, de com els nostres oients, si estan a hores d'ara interessats en tot això que expliques, poden accedir a aquesta proposta. Explica'ns una mica el llibre com a tal, diguem-ne.
Val, mira, el llibre com a tal està estructurat en dues parts. La primera part és una part en la que construeixo, diríem, la idea de que tenim una intel·ligència filosòfica, de que aquesta admiració, aquesta curiositat que parlàvem abans, la tenim de sèrie, d'alguna manera, i l'hem de treballar. Val? I a partir d'aquí, en aquesta primera part, doncs, els explicaria una mica el que és l'estructura d'aquest treball, no? Per una banda, tenim la necessitat del diàleg filosòfic, que és molt important. Tenim la necessitat de crear una comunitat de recerca. O sigui, el diàleg ha de ser col·lectiu, no individual. El diàleg individual ja està bé, que ja el tenim, a dins nostre, si l'escoltem. Però hi ha d'haver un diàleg col·lectiu, perquè l'aprenentatge és social. Aquesta és la idea que jo defenso. Déu i de més pedagogs, doncs, la recolzen. Tenim una comunitat, tenim habilitats de pensament, que això també és molt interessant, perquè tots ens passem el dia pensant, però no pensem com estem pensant. És a dir, què és el que estem posant en joc quan pensem? I, clar, un hàbil interlocutor de seguida et pot fer pensar, no? Si jo et fes la pregunta, posa'm un exemple, doncs t'estic fent pensar d'una determinada manera. Si et dic, no, però i si això fos així, què faries? Doncs t'estic fent pensar d'una altra manera. Defineix què entens per això. T'estic fent pensar. Són habilitats de pensament diverses i, per tant, jo crec que el mestre i el pare també i la mare farien molt bé de preguntar-se quina és l'habilitat que estic fent treballar als meus alumnes, no? Quin tipus d'habilitat. Perquè n'hi ha algunes que ens les deixem. Per exemple, els mestres no treballem gens la mímica, excepte les classes de teatre, clar, que aquí sí que ho fan molt. Quan en realitat la mímica podria ser doncs una forma de treballar i de fer pensar extraordinària, no? Llavors, l'últim element és l'actitud del mestre, l'actitud del docent, l'actitud del pare. Aquests quatre elements sostenen com els tres tipus de pensament que hem dit. Això és la primera part del llibre, bàsicament, explicar aquesta teoria. A la segona, el que faig és agafar 12 filòsofs, val? I explico una mica alguna pregunta que a mi m'han suggerit aquests filòsofs i que em sembla una pregunta essencial. La primera em sembla recordar que és si hem de pensar amb el cap o amb el cor, que dèiem abans. Explico, doncs, Plató, vale? I a partir d'aquí suggereixo activitats dels nens, per als nens, per treballar a casa o a l'escola, al voltant d'aquesta qüestió. I aquestes activitats, en aquest primer llibre, les vaig estructurar amb contes, jocs i art. Potser m'avanço a la vostra pregunta. Per què contes, jocs i art? Home, perquè això és el que fan els nens. Els nens juguen, els nens gaudeixen escoltant contes i els nens dibuixen. Per tant, agafar-nos a allò que ells fan habitualment, però ara donar-los una funció que és la reflexió i filosofar sobre allò, em va semblar tremendament interessant, no? En el segon llibre, el de l'en filòsof i l'art, faig una mica el mateix també, no? Vull dir, però en aquest cas el que faig és interrogants entre filòsofs i artistes al voltant d'una obra d'art, i aleshores els proposo als nanos activitats, doncs, per exemple, perquè utilitzin el mòbil de forma diferent, facin fotografies filosòfiques, per exemple, o els proposo que facin alguna cosa literària, o els proposo, és a dir, utilitzo l'art com a palanca per apropar-me als nanos, perquè els nanos d'alguna manera, doncs, exercitin aquestes facultats de reflexió.
Aquest és un punt important del llibre, que no és una reflexió teòrica, sinó que és un llibre pensat en una dimensió pràctica.
Sí, sí, és un llibre pensat perquè
de docent a docent, diguem-ne.
Exacte, perquè filosofin. I, de fet, el feedback que he rebut de determinats docents és que ho porten a la classe com a tal. I ho treballen com a tal, com a propostes de classe, no?
I com has dit, com dius, està pensat a quines edats, més o menys?
Mira, bàsicament els llibres estan pensats entre 9 i 12 anys, val? Aquesta tipologia d'edats. Però bé, també et diré que hi ha gent que ho està aplicant al batxillerat amb les adaptacions corresponents i gent que ho està aplicant a nens més petits, no? Aquí ja sí que cal tenir una mica de coneixement del nano, de l'edat del nano, per poder adaptar, si convé, aquells suggeriments. Però no són exercicis tancats. Hi ha una pauta de diàleg sempre, a cada activitat, vale? Perquè doncs, quan llegim un conte, val? La bruixa que era dolenta i tenia... Ah, totes les bruixes són dolentes, i per què totes són dones?
Val? Aquesta pregunta jo no la respondré. Sí.
Val? Aleshores, clar, d'acord, és una mica aquesta idea, no?, de problematitzar allò que llegim, no? El príncep la va rescatar, caram, sempre és un príncep el que rescata, i les dones sempre necessiten ser rescatades, no es rescaten a si mateixes mai. Aquest tipus de preguntes val la pena fer-les, no?, per obrir camí a la reflexió, no? I els contes van molt bé, perquè els contes estan pensats en una societat plena de prejudicis i que per tant, doncs, van molt bé per treballar tot això.
I tens pensat acabar aquesta trilogia, no?
Clar.
Tinc una curiositat. Tens títol pel tercer? O encara no l'has pensat?
Sí, a veure, seria alguna cosa així com El nen filòsof i els valors.
Val, perquè és que, diguéssim, amb la formulació no, del pensament curós, pensaria, quina verbalització concreta és?
Els valors. Podríem parlar d'ètica, podríem parlar de valors... També podríem anar a lo clàssic i dir El nen filòsof i la bondat.
T'ho va dir, m'agrada... La paraula bondat és més...
Clar, la bondat també podria valer.
Perquè valors és una paraula... Una mica etèria.
Sí, sí.
Ningú sap exactament...
Ben bé, què és això dels valors. Sí, sí.
De fet, cada vegada que jo escolto parlar de valors em dóna ganes de preguntar què vols dir amb això? A què et refereixes, clar, a aquesta clar, paraula? Clar. Fer una mica
sí, de... Sí, podries contestar. Ah, vale.
Sí, sí.
Tu tenies una qüestió per plantejar-li
sí,
al Jordi?
Perquè suposo que a l'escola esteu tenint un problema, clar. O com que t'arriba el pare i... Mira, per culpa vostra, el meu fill vol fer humanitats. I això no té sortides professionals. O vol fer filosofia, encara pitjor. El que seria molt greu és que volgués fer història.
Però això no se dan casos.
Absolutament intolerable. Però no hi ha sortides a la filosofia i a les humanitats. Què fem amb això? Què recomanem fer aquestes carreres universitàries als alumnes?
Val. Jo començaria per plantejar el que plantejo de vegades, perquè això no és un entelèquia, això que estàs plantejant...
No cal imaginar-ho.
No cal imaginar-ho gaire.
Un historiador sent director d'escola, o sigui...
Sí, només cal tancar-se amb una tutoria amb un pare d'un alumne que ha dit que vol fer humanitats o filosofia o història, no? I que està, francament, aquest pare, aquesta mare, estan francament preocupats per aquest tema, no? Jo sempre els dic el mateix. Tu t'estimes el teu fill, la teva filla?
Sí.
No creus que el millor per ell és fer allò que s'estima? Aquesta és la pregunta clau. Segona pregunta. No creus que el millor per ell o per ella és fer allò que vol fer i que farà bé perquè s'ho estima? Val? Aquesta és la qüestió. Normalment arribem al consens ràpid, eh? Amb aquestes dues preguntes et solen dir, no, home, clar, si ho planteges així, no? és com ho hem de plantejar.
Jo plantejo un raonament que és perquè com no s'estimi el que fa, no ho acabarà.
És que no ho farà, està clar, no ho farà. Si no s'estima el que fa, no ho farà. Perquè i aleshores passem al tercer tema, perquè el coneixement és esforç. És transpiració, que deia Picasso, no? Em sembla que era Picasso que ho deia. 70% de transpiració i 30% de talent. Per tant, si ha de transpirar, ha de ser amb alguna cosa que l'apassioni, que l'ompli, que li agradi. Per tant, si vol fer això, endavant. Endavant, perquè és el que tal. Això per una banda. Per l'altra, no oblidem que les humanitats, en general, la filosofia, la història i tal, són absolutament imprescindibles per la nostra societat. Jo ho tinc claríssim. Primera, perquè és l'experiència de tota la humanitat i no podem menystenir l'experiència de tot el que ha passat abans. I segona, perquè l'home és el centre d'aquestes disciplines. Les humanitats ens humanitzen, no? I, per tant, si no tenim a l'home... I després hi ha una vessant pràctica. Ja anem pels més utilitaristes que potser et diguin no, però és... Bueno, però en la pràctica, escolta'm, els problemes cada vegada són més complexes, especialment tecnològics, sí, i científics. Les màquines han de controlar els homes, necessitem humanistes que ens ajudin a trobar resposta.
Per tant, jo pensava que hi ha un tema molt important de formar els nanos, que és, què és allò que desitgen de veritat. Perquè si no saben respondre aquesta pregunta, difícilment faran una bona elecció. De cara, en aquest cas, estem parlant de cara universitària.
Pensava abans, sí, que de fet, ja, quan parlaves de l'art, no, del segon llibre, que l'art és també un mode de filosofar, diguéssim. No? És que estava pensant en una cita de l'Horacio Vázquez Rial, un dia que va venir a l'escola a fer una xerrada, el Celci, diguéssim, i va dir, diu, és que m'agrada molt, com ho deia, diu, és que diu, la ficció és un tipus listo, però ho deia amb el seu accent, un tipus listo, perquè advierte. I em va semblar una idea fortíssima, no? Perquè quan estàs imaginant, és lliure, i pots detectar els problemes sense que la relació amb el que realment és et condicioni, per tant, et permet això, l'advertiment. Em sembla brillant aquesta idea, i és el que tu estaves
pensant. Això és la funció de la literatura, o sigui, de l'art i de la literatura en particular. O sigui, vivim la vida d'aquest personatge amb els seus encerts i errors, febleses i fortaleses, en xarxa, perquè sabem que la realitat no està aquí en joc. Això és fantàstic. O sigui, el millor tractat de la naturalesa humana és Dostoievski. No n'hi ha cap psicòleg que l'hagi superat respecte a què sent una persona quan es planteja determinades coses. Per això la cultura és que... Això jo crec que és el que hem d'ensenyar als nanos, no? El coneixement i la cultura el que permet és donar sentit a la vida, paladejar-la, no? A mi m'encantaria, i poso un exemple, no?, saber de vins. Aquella persona que sap molt de vins i que t'olora el vi i et diu aquí hi ha cirera, no sé què... La cultura és això, és ser capaç de discernir, ser capaç de donar to, ser capaç de donar color, val? La ignorància és una forma de violència, per mi és claríssim això.
La cultura és l'instrument per disfrutar la vida, per valorar.
Sí, està sí. Clar. Una persona que va a un museu i és capaç de quedar-se 30 minuts mirant una obra d'art, interrogant l'obra d'art, donant-li un nou sentit, és admirable, xapó, perquè allò està gaudint d'allò al màxim. Nosaltres treballem, per exemple, en filosofia per nens amb obres d'art, no? I els fem observar les obres d'art. I això dona resultat, perquè després els acompanyes al viatge de fi de curs, soc tutor de quart d'ESO, i hi ha nano que es para en un museu, i això m'ha passat com a incidència, no? En un museu, recordo, a Florència, un nano, 20 minuts mirant la primavera, no? I, clar, jo m'apropo i li pregunto, no?, sabent més o menys, fent trampeta, ja sé què em dirà, però m'apropo i dic, què mires tanta estona? I em va dir, és que m'estava preguntant, aquest senyor que està bufant aquí és un maltractador, perquè està assetjant a l'altra senyora, l'està... Clar, això és gaudir. Vindrà un purista, una persona purista d'història de l'àrea, dirà, home, però i les pinzellades, i les característiques del Renacimiento... Perdona, a mi el que m'interessa és que un nen es pari davant de la primavera i digui, aquest senyor és un maltractador. I que després, a continuació, es pregunti, i qui és aquest senyor? Zèfir, el déu del vent, tal? Vaig a investigar. A veure, Zèfir, la seva vida, que... Ja està, ja el tenim enganxat a saber i a saber per viure. No viure per saber.
A vegades hem oblidat l'educació que hem d'ensenyar a gaudir. I això és una experiència impagable que hem de fer els educadors, els professors, i el món de la humanitat és especialment important.
I permetem una falca, que jo crec que també és important. Hem d'ensenyar a morir. Ja veus que fort que t'ho estic dient, però jo crec que també és molt important. Ensenyar que som mortals i que, per tant, doncs, en un determinat moment faltarem. I que això vol dir que hem d'aprofitar al màxim temps. No a morir, enteneu-me, no amb el sentit de que es morin, amb el sentit de que som mortals,
tant,
que som finits.
Que també, diguéssim.
Val, que també. Sí. Però som finits, i per tant, com que som finits, hem d'aprofitar, i hem de gaudir, i això és molt important. No?
Sí, quan has dit això, he pensat, ensenyarem a morir quan ensenyem a viure.
Efectivament, clar, és que és això, no? És l'altra cara de la moneda, no? Però els nens tenen molta necessitat de parlar de l'amor. I aquest és un tema tabú. A nosaltres, a la classe de filosofia, ho fem molt. Gairebé cada any surt aquest tema. Perquè, clar, és que s'ha mort l'avi, és que s'ha mort el tiet. I el pitjor que hi ha és no en podem parlar. L'amor és algú que ho hem d'amagar sota la catifeta. Perquè, i, clar, el patiment això, que porta aquell nano a dintre...
Es redueix, diguem-ne, al cas que dèiem abans, no? O sigui, no afrontar els problemes reals de la vida és també un tipus de maltractament.
Clar. És justament això, no?
És que se m'ha acabat el... La meva cara és que el Raül l'ha interpretat. Sí, sí, exacte.
A veure, aquell nano que acabem, se li ha mort a l'avi, li va molt bé sentir a l'altre nano que diu sí, però pensa que d'aquí un any recordaràs a l'avi sense la tristesa que tens en aquest moment.
Moltes gràcies, Jordi, per la teva concurrència al nostre programa. Ha estat una conversa interessantíssima. Ens sap greu, Raül, però a nosaltres ens ha agradat.
Sí.
Ànim. Ja portarem algun dia algú que parli d'accents.
Ha aguantat bastant bé dos historiadors. Terrible.
Moltes gràcies i ens veiem, si Déu vol, en el futur. Ara continuem amb el quart bloc del...
Ràdio Estel. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la.
Avui, a l'espai de recomanacions de l'Hora del Pati, ens visita la Montse Bové, directora de la Fundació Xèntia. Bueno, no sé exactament com ho pronunciem...
Xèntia, que ve de ciència en llatí.
Molt bé. Bona nit, Montse.
Bona nit.
Sí, té la seva gràcia que una persona de ciències es corregeixi en una persona lingüística, una cosa lingüística. És tot molt maco, aquest moment.
Bé, la fundació és el soci, diguéssim, espanyol de First Lego League. Val? És, diguéssim, no sé si ho he dit bé, més o menys.
Perfecte.
Ja, més normal. Bé, aleshores, la qüestió és que vosaltres, diguem-ne, sou, diguem-ne, això, la Lliga de Lego, que és bastant famosa. Explica'ns una mica en què consisteix.
Bé, això ve a ser, i jo remeto les tres paraules, First Lego League, perquè som un programa internacional. Sí que hi ha el Lego i l'associem a Lliga, però això és un programa de foment de les vocacions científiques i tecnològiques adreçats a joves de 10 a 16 anys en aquest programa que parlem, i que és el més gran, que mou 16.000 nens i nenes d'Espanya, però també treballem els altres programes entre els 4 i els 18 anys. Per tant, el nostre objectiu és fomentar vocacions científiques i tecnològiques a través d'un programa internacional que, en forma de repte, ens ajuda a que despertar aquesta curiositat i que la ciència i la tecnologia sigui tan divertit com moltes altres coses que els agraden als nois i noies d'avui.
Perfecte, diguéssim. La simplicitat del missatge m'ha estabornit. Aleshores, com ho plantegeu, això? O sigui, quin és el desafiament als nens? Perquè anava a preguntar per la missió i ja me l'has dit claríssima, diguem-ne, i se m'acudiria tot de preguntes per fer, però anem una mica a la proposta. És a dir, com aconsegueixes que un nen s'interessi per la ciència? O com ho proposes?
D'entrada, el que fem és proposar-los un repte anual, que és un repte comú a tot el món. Pensem que aquest programa està implementat a 95 països de tot el món, hi ha més de 500.000 participants, i per tant els diem, ens ajudeu a resoldre un problema? Per exemple, aquest any hem intentat veure com podríem trobar eines perquè les persones poguessin viure un llarg temps a l'espai. O el proper any, i quasi bé és una primícia, el que farem és buscar formes per de construir millors llocs i millors entorns, tant de viure com de treball. Hem treballat com podem millorar tot el tema dels residus, tot el tema del cicle de l'aigua. Per tant, els diem, tenim un repte, ens ajudeu? Llavors ho fem d'una forma atractiva. D'una entrada els diem, busqueu una solució i presenteu-nos-la. Treballem, si voleu, un mètode científic. D'una altra banda els diem, aquí teniu unes missions vinculades al repte i us demanem que munteu un robot, en aquest cas sí, utilitzant la metodologia de Lego Education, perquè es resolgui i en forma de repte a veure qui és capaç de resoldre més missions. I això ho fem d'una manera que crec que és molt important, que els diem, i això ho heu de fer en equip, ho heu de fer en equip, heu de compartir les coses, heu d'aprendre tots i sobretot us heu de divertir. I llavors els diem, després de tot aquest treball que heu fet aproximadament un mínim de 12 setmanes, veniu un dia i farem un torneig, i ens ho explicareu. I la gràcia és que aquest torneig passa majoritàriament a les seus de les universitats. Hi ha científics, enginyers, professors, que els hi valoren el seu treball, i després fem un petit reconeixement però tothom guanya, perquè tothom se'n dona una medalla a casa.
L'àmbit on això succeeix és l'escola o poden haver-hi d'altres, diguéssim? Podria haver-hi un club de, diguéssim, d'aficionats a les ciències si s'abundin o...
Majoritàriament són escoles, però tenim de tot. Jo sempre explico l'anècdota, fins i tot hem tingut un equip que prové de l'escala de veïns, però tenim equips que provenen d'entitats, tenim equips que provenen de... que són amics que es coneixen al futbol o a la natació i després munten el seu equip, fins i tot en tenim alguns que estan vinculats a treballadors d'una empresa, però sí que és cert que la majoria d'equips venen de les escoles, tant de forma curricular com de forma extracurricular.
I els aneu a buscar o venen a vosaltres o una mica de cada?
Hi ha una mica de cada. Nosaltres difonem el programa. Sí que és, sobretot en col·laboració amb el 20% de les universitats espanyoles, que són els que ens ajuden a fer portar el programa, i fem programes de difusió. Sí que és cert que al cap d'un temps que el programa funciona, doncs les escoles arriben, o els equips arriben pràcticament sols, perquè el boca a boca funciona.
Sí, perquè aquest és un projecte que els últims anys ha crescut moltíssim. O sigui...
Bueno, está pegando fuerte, això està sí, clar. Sí, sí.
Bueno, diguem que el tema de la ciència, la tecnologia, aquest acrònim d'STEM, últimament, diguem que els últims anys sona, però nosaltres diguem que estem treballant en aquest programa des del 2006 aquí, però que el programa a nivell mundial té 30 anys d'existència. I, per tant, això vol dir que quan tothom ha començat a remar, nosaltres ja hi érem, i sí que és cert que el programa té un creixement important, però, i a més hem de dir que l'estat espanyol som el tercer país del món després dels Estats Units i la Xina.
Bufa, això sí que està bé, va bé a plata.
Estem allà, per sobre Alemanya, o sigui, és interessant, això. I està també dividit per edats, o sigui, això no competeixen totes les noves de totes les edats, entenc. Hi ha diferents categories?
Sí, tenim diferents categories. De fet, en tenim fins l'any passat 3. Aquest any, l'altra novetat és que comencem un programa per nens i nenes de 4 a 6 anys. Aquesta seria la primera categoria, la que en diem la FES Leolic Junior Discovery. Després tenim la FES Leolic Junior, que serien entre 6 i 9. La que té més equips participants, que és la FES Legolic, que és entre 10 i 16, i una que també, de moment, tenim poquets equips perquè també hem fet una edició, que és la FES Tech Challenge, que aquest és de 16 a 18 anys, ja amb programació directament pura i dura, per dir-ho així, en forma utilitzant Java i llenguatges. Aquí ja deixem el Lego, per dir-ho d'alguna manera, i molt enfocat, en aquest cas, en tot el que és la part de robòtica.
I després ja, o sigui, en temes els guanyadors, hi ha una gran final, uns grans premis, o això... Quin és, diguem-ne, el resultat final? O hi ha una vessant internacional possible de presentar el que han lograt els millors projectes d'aquí, o no?
Correcte. Diguem que primer hi ha una fase dintre l'escola, que si tu tens diversos equips pots muntar primer el teu propi torneig a l'escola. D'aquí esculls quins seran els teus representants que aniran el que en diem els tornejos classificatoris, que passen a les universitats, i, per exemple, a Catalunya n'hi ha 13, i a l'arreu de l'Estat n'hi ha 37, a 26 localitats. D'aquí hi ha molts premis. El 50% dels equips que participen en un torneig tenen un premi, es valoren diferents categories, però els que guanyen el premi al guanyador, el més complet, si voleu, els equips més complets, poden anar a una fase a nivell de país, que és la gran final, que en diem aquí. Aquest any han participat 60 equips de la FES Legolic, que és i 25 de FES Legolic Junior, i d'aquí també, llavors sí que hi ha una fase internacional.
Però on l'heu fet aquest any, per exemple?
Aquest any la final l'hem fet a Tenerife, val? Perquè la fem a diferents...
Rotant, diguéssim.
Rotant, sí, la fem rotant. Val? I llavors hi ha tornejos internacionals, hi hauria el World Festival, que ha passat fa 15 dies o 3 setmanes a Estats Units, i ara, d'aquesta setmana a la vinent, hi ha altres tornejos, també en participació internacional, aquest any a Turquia, Líban, Uruguai i un altre a Estats Units.
I després, ho has mencionat diverses vegades, però m'ha sobtat. Li doneu molta importància a la vinculació a la universitat.
Bé, correcte. El programa és possible perquè tenim una vinculació amb el territori que ens ajuden a créixer en aquests tornejos, però també alhora perquè la feina que fan els nois i noies la poden valorar professionals dels àmbits científics i tecnològics. I on tenim part del nostre coneixement, doncs el tenim a les universitats. Val? Per tant, aquesta xarxa és molt important, i perquè, a més, el programa es sustenta amb 2.700 voluntaris que normalment són estudiants i professors universitaris, no? I, per tant, jo crec que el que fa el programa és la integració de l'escola, si volem, la universitat i l'entorn i la societat.
I una última pregunta. Veiem que pràcticament hem esgotat el temps. I el retorn? Tu ja t'has trobat nens que han entrat a la vocació científica gràcies a això?
Sí, sí que els tenim, i si voleu us explico una anècdota molt breu.
Però en 20 segons.
En 20 segons, la setmana passada vam estar parlant amb un participant que està treballant a l'equip de McLaren a Londres, a la part d'enginyeria mecànica.
Perfecte. Per tant, veieu que la dimensió és molt gran. Moltíssimes gràcies, Montse Bové, per la teva presència al nostre programa. I nosaltres, ràpidament, donem ens acomiadem dels nostres oients. I ens acomiadem, com sempre, amb tot l'equip de l'Hora del Pati. Recordeu, dimecres vinent, de 8 a 9, a la sintonia de Ràdio Estel. Us esperem tot l'equip habitual. El Toni Huguet, el control de so, la Maria Elena Vélez, la Tatiana Cova i la Meritxell Sales a la producció, i el Raül i en Jordi Cabanes a la direcció de presentació. Molt bona nit i fins dimecres. Que es vienen.